sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Tal com esteu, molt bon dia, benvinguts al Sempre amb tu, magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que t'acompanya des d'ara i fins passada la una del migdia. Avui és dijous, 12 de maig, arribem ja al nostre programa número 80. Bufarem espelmes. Fini Lleó, bon dia.
Preparada, doncs, per a bufar les espelmes, però ens falta el pastís, eh?
Ens falta el pastís, eh? Haurem de buscar...
Bueno, és igual, si és una empanada, també va bé, una pizza...
Haurem de buscar alguna cosa, no?, per a bufar les espelmes. Edició 80 ja del nostre magazín dels migdies, que avui obrim el temps de les notícies parlant que s'ha iniciat la creació d'una borsa de treball per a l'Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar, i és que quan hi havia doncs alguna baixa o feia falta doncs aquestes baixes doncs de professorat, era complicat trobar ràpidament doncs professors, i per això l'Ajuntament doncs ha decidit impulsar aquesta borsa de treball doncs per agilitzar en aquest sentit doncs ocupar més rapidesa els llocs de treball vacants. En parlarem a les notícies, això pel que fa a l'Escola de Música. Ja sabeu que els dijous per això tenim temps per conèixer propostes des dels centres docents. Avui sortim a l'institut.
Avui a l'institut ens han explicat els alumnes sobre un projecte que estan ultimant i que es diu Geobiografies. Què serà això de la geobiografia?
Res del que t'imaginis ara mateix al teu cap, eh, Fini? I no. Et diré una cosa, i ho descobrireu a l'entrevista, en aquesta secció. No deixa de ser una entrevista, tampoc. D'aquí poc veuràs QRs, aquests codis QRs, per alguns carrers de la població. Ara ho descobrirem. Temps per l'entrevista a la segona part del programa avui amb el president de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, Joan Pere Brull, que ens comentarà doncs les activitats que s'estan realitzant des de la societat i també les millores que s'han dut a terme a la sala, en aquesta entitat cultural i social del municipi. I avui acabarem programar recuperant un espai del SOMCAP que vam compartir amb l'odontòloga Sílvia Lluís, on parlàvem del servei d'odontologia precisament que s'ofereix des del centre d'atenció primària aquí a l'Ametlla de Mar. Tenim molts continguts, eh, Fini, aquest dijous.
Com cada dia, cada dia...
No, anava a dir, un dia que avui...
Veurem, hem començat en sol, veurem com l'acabem.
Hi ha hagut alguna de pluja? Bueno, veurem com acabarem este dijous. Comença ja edició 80 del Sempre amb tu.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem tot seguit l'actualitat d'aquest dijous 12 de maig. L'Ajuntament inicia la creació d'una borsa de treball per a l'Escola de Música Municipal.
L'objectiu final és disposar d'una borsa de treball perquè es pugui ocupar amb més rapidesa els llocs de treball vacants i les substitucions de professorat. Operació contra el tràfic de drogues a Amposta.
La Guàrdia Civil i la policia local porten a terme mitja dotzena de registres. Detenen dues persones a Deltebre per robatoris a segones residències de la urbanització de Riumar.
L'alerta d'un veí a la policia local permet als Mossos d'Esquadra recuperar els objectes sostrets. El govern i Comissions Obreres denuncien la baixa sensibilitat social d'Ercros a Flix.
El Departament de Treball de la Generalitat exigeix a l'empresa un pla de responsabilitat social per fer front als efectes dels acomiadaments a la Ribera d'Ebre. Certa sotmetrà a consulta popular el toc de campanes de l'Església durant la nit.
L'equip del govern obre un procés de participació ciutadana 2 anys després de la desconnexió de les campanes a mitjanit. Una trentena de cuiners professionals participen en els seminaris de creativitat culinària amb què es pretén innovar la cuina ebrenca.
Amb aquests seminaris, el Consell Comarcal del Baix Ebre pretén actualitzar la cuina marinera i la cuina tradicional a través de noves tècniques de cocció i presentacions més innovadores. Aquests són els titulars a l'actualitat de les notícies de la Cala Ràdio en aquest dijous. Comencem. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha iniciat la creació d'una borsa de treball per cobrir les necessitats de personal de l'Escola de Música de l'Ametlla de Mar. Després que la Junta de Govern local aprovés les normes de funcionament i de gestió de la borsa, ja està obert el termini de presentació de sol·licituds des d'aquest dimarts i fins a l'1 de juny. L'objectiu final és disposar d'una borsa de treball perquè es pugui ocupar amb més rapidesa els llocs de treball vacants i les substitucions d'especialistes de l'Escola Municipal de Música. D'aquesta manera ho explica el regidor d'Ensenyament, Joan Manel Tello.
Era una de les mancances que teníem, una de les dificultats que ens trobàvem i en la línia de donar el millor servei possible sempre a l'Escola de Música, com estem fent des del minut 1, doncs hem engegat el que és la borsa de professorat de l'Escola de Música. Hem d'entendre que trobar professors és una miqueta més complicat, vale? És una especialitat, és una professió tècnica. I llavors mos ha passat, durant l'any mos ha passat que hem tingut alguna baixa puntual d'algun professor, i llavors, com que hem de ser curosos en les contractacions, hem cregut oportú fer la borsa de treball, i és la forma de fer-ho més net, més clar, i amb oportunitats per a tothom, diguéssim, i llavors, i sobretot, més ràpid a l'hora de poder cobrir baixes, o si s'ha d'incorporar algun professor més, per augment d'alumnes o per qualsevol circumstància, d'aquesta manera ho lliguem tot i tot serà més ràpid, més efectiu, un millor servei, i és en la línia que estem treballant.
En relació a les condicions i requisits que han de reunir les persones aspirants, la titulació requerida anirà en funció de l'àmbit de treball, bé sigui de llenguatge musical o de sensibilització. En aquest darrer cas, caldrà que es disposi d'un títol de magisteri musical o títol superior de música i tenir almenys dos cursos de formació amb infants de 0 a 5 anys. Per l'altra banda, per professorat de llenguatge, caldrà estar en possessió o reunir les condicions per a la seva expedició de la titulació superior de músic o grau universitari en l'especialitat a la qual s'opta. Les especialitats són de clarinet, saxofon, de flauta travessera, d'oboè, de trompeta, de trompa, de trombó, bombardí o tuba, de guitarra, de percussió, de piano, o en el cas de disposar un títol mitjà de piano, cal un superior de música amb especialitat d'un instrument de vent.
Les notícies de la Cala Ràdio.
I un breu apunt local abans de passar a la informació territorial. La Diputació de Tarragona ha atorgat a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar una subvenció en concepte del Pla d'Especial d'Inversions Municipals any 2015 per un import de 98.720 euros en concepte de reparació del ferm de barris carrers del nucli urbà i de 22.154 euros per la construcció d'una xarxa corporativa de fibra pel servei d'autoprestació del municipi. Ara sí, marxem cap a Amposta perquè la Guàrdia Civil i la policia local d'aquesta ciutat porten a terme des de les 6 del matí d'aquest dijous una operació contra el tràfic de drogues al Montsià. Segons fonts policials, la investigació se centra en un clan familiar d'ètnia gitana dedicat al tràfic d'heroïna, cocaïna i marihuana. Durant el matí s'espera que es portin a terme fins a mitja dotzena de registres, 5 a Amposta i un a Sant Carles de la Ràpita, i que es practiquin diverses detencions. El jutjat d'instrucció número 4 d'Amposta ha decretat el secret de sumari de les actuacions. En l'operatiu hi participen una vuitena d'efectius amb dos cossos policials, acompanyats de gossos de rastreig. S'han localitzat habitatges amb dependències interconnectades amb múltiples portes metàl·liques per l'interior on s'amagava la droga i també diners i armes amb munició preparada per a poder-se utilitzar. Està previst que es practiquin 7 detencions més. Segons les fonts policials, els detinguts serien els que controlaven el petit tràfic de droga a les dues poblacions del Montsià.
I més successos, perquè els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de del Tebre, han pogut recuperar objectes sostrets de segones residències de la urbanització de Riumar a la desembocadura del Delta. Segons han detallat fonts policials, el passat 6 de maig, i gràcies a l'avís donat per un veí a la policia local, els agents van enxampar dos joves robant en un xalet de Riumar. Els joves, un home de 23 anys i una dona de 21, tots dos de nacionalitat espanyola i residents actualment a Riumar, van ser detinguts per la policia local, que va traspassar els detinguts i les diligències als Mossos d'Esquadra. La policia catalana inicia una investigació que acaba el dia 8 de maig amb l'entrada judicial al domicili dels detinguts, on es recuperen diversos objectes sostrets d'almenys dos robatoris de segones residències de Riumar. Els Mossos d'Esquadra han retornat els objectes denunciats als propietaris de dos habitatges de Riomar, sobretot electrodomèstics i mobles, i mantenen la investigació oberta per poder relacionar els dos joves amb altres possibles robatoris a la mateixa zona. Els joves han passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Tortosa, que els va deixar en llibertat amb càrrecs.
I del Delta cap a la Ribera, perquè el govern reclamarà a Ercros una major responsabilitat social per poder garantir el màxim nombre de llocs de treball possibles a la zona de Flix, un cop es faci efectiu l'anunciat tancament de la planta de fabricació de clor per electrolisi a final de 2017. El secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, ha anunciat que durant els pròxims mesos exigiran a la companyia la presentació d'un pla social per fer front a les conseqüències d'aquesta desindustrialització en un territori on durant molts anys ha utilitzat recursos naturals, el sol i generacions de persones que han donat la vida a l'empresa. L'objectiu del Departament de Treball, assegurat Josep Ginesta, serà exigir a la companyia que assumeixi la seva responsabilitat en el conflicte amb una visió diferent de la mostrada fins ara. A Flix, la negativa d'Ercros a reconvertir les plantes de clor que funcionen amb cel·les de mercuri per la tecnologia autoritzada de membrana pot deixar al carrer a 75 persones i 60 més a Vilaseca. La Generalitat considera especialment greu la situació que podria acabar suposant el tancament de la planta per a Flix i el seu entorn. De fet, exigiran a Ercros que tingui un bon pla social i que es puguin conservar en Tora Flix el major nombre de treballs possibles, ha declarat Ginesta. D'altra banda, el secretari general de la Federació d'Indústria de Comissions Obreres a Tarragona, Vicente Moyà, ha lamentat els 135 acomiadaments anunciats per l'empresa, però al mateix temps considera que l'anunci d'Ercros d'invertir en tecnologia de membrana Vilaseca podria acabar influint en la decisió de Covestro de tancar la planta de MDI de la Canonja. Comissions Obreres reclama també a Ercros que mantingui l'activitat a Flix i pugui buscar una alternativa productiva a través de la taula de reindustrialització en la qual els representants dels treballadors participen amb l'Ajuntament de Flix i la Generalitat.
Més qüestions. L'Ajuntament de Xerta ha decidit impulsar una consulta ciutadana per acabar amb la polèmica del toc de campanes de l'Església. Des del 2014, arran de la petició d'un hotel del municipi, el consistori va decidir desconnectar les campanes entre la mitjanit i les 8 del matí. En aquell moment, un grup de veïns es va revoltar i va recollir més de 300 firmes per restituir el toc de campanes. Però el vot de qualitat de la llavors alcaldessa convergent, Roser Cavalleria, va determinar que es mantenia silenciat el campanar durant la nit. Ara una moció del grup de Convergència Democràtica de Catalunya, l'Ajuntament de Xerta, que instava a recuperar el toc de les campanes nocturn, ha portat l'equip de govern a impulsar un procés de participació ciutadana com a millor opció per tancar aquest assumpte. L'alcalde de Xerta, Roger Avinyó, ha explicat que conscients que el tema aixeca polseguera entre els veïns i que és un tema complicat perquè atén més als sentiments que no pas a qüestions polítiques purament, l'equip de govern del municipi del Baix Ebre ha decidit convocar una consulta ciutadana sobre si cal restituir el toc de campanes durant la nit, desconnectant a petició, com dèiem, d'un hotel situat al centre de Xerta l'any 2014. Avinyó ha recordat que la llei de contaminació acústica i la de recintes de culte són difuses. De fet, els veïns que van recollir firmes per mantenir-lo ja assenyalaven que els tocs de campana van ser declarats Patrimoni Cultural Immaterial Sonor de Catalunya l'any 2010 i queden exclosos de l'aplicació general de la Llei 16/2002 de Prevenció contra la Contaminació Acústica. El que farem serà respectar i fer complir l'opció majoritària de la consulta i si, derivat d'això, hem d'atendre conseqüències, l'equip de govern se sentirà reforçat amb que la majoria del poble defensa aquella opció, ha apuntat Avinyó. L'alcalde de Xerta també ha assegurat que estan estudiant com s'articula la Llei de Consultes Populars no refrendàries per poder celebrar-la al més aviat millor, si pot ser, al més vinent.
I acabem avui amb un apunt culinari, i és que prop d'una trentena de cuiners professionals participen en un Mar de Mossets, el primer seminari de creativitat culinària d'aquest any dedicat als productes de la mar. Aquesta acció forma part del projecte Baix Ebre Avant, que impulsa el Consell Comarcal del Baix Ebre amb l'objectiu de dinamitzar el sector de la restauració des de l'aspecte creatiu. Amb aquests seminaris, el Consell Comarcal pretén actualitzar la cuina marinera i la cuina tradicional tradicional de les Terres de l'Ebre a través de noves tècniques de cocció i presentacions més innovadores alhora que es posa en valor el producte de proximitat. Aquest primer seminari dedicat als productes del mar s'impartirà fins al 6 de juny en 5 sessions de 3 hores cadascuna, les 4 primeres a càrrec de la cuinera i divulgadora culinària Margaret Nofre i l'última a càrrec de Jeroni Castell, cuiner del restaurant Les Moles d'Ulldecona, premiat amb una estrella Michelin des de l'any 2013. El segon seminari, titulat El paisatge a taula, tindrà lloc entre el 19 d'octubre i el 16 de novembre i es dedicarà als productes de la terra, és a dir, de l'horta, del secà, la ribera i la muntanya. Margaret Nofre impartirà les 4 primeres sessions i en aquesta ocasió la última la dirigirà Fran López, xef del restaurant Villarretiro, premiat amb una estrella Michelin des de 2009.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja a conèixer la previsió meteorològica per aquest dijous amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dijous i ho fem parlant d'un temps inestable. Ara, durant les properes hores s'espera que vagin arribant algunes traces de precipitació de caràcter feble i també amb l'arribada d'aquests núvols. Durant el matí el que tindrem és més aviat un cel variable amb aquestes quatre gotes que puguin anar caient i també amb algunes ullades de sol. Serà de cara a la tarda quan de nou tornaran a créixer aquestes nuvolades que afectaran sobretot en punts del prelitoral. Podrien deixar també alguna gotellada en aquesta zona sobretot. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix a la Mella de Mar clavada al termòmetre 20 graus centígrads, una humitat relativa del 51%. Si hem de parlar de la acumulat de precipitació. En aquest mes de maig, en només 12 dies, portem ja 23,4 litres per metre quadrat recollits a l'Ametlla de Mar.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat en aquest dijous 12 de maig de 2016 a la Cala Ràdio. La informació continua cada hora als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacala-rtv. I sortim ja del nostre estudi de la Cala Ràdio cap a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. De fet, hem de dir que avui l'institut està prou desert perquè ja sabeu, i si no, us ho expliquem nosaltres, que molts dels alumnes estan participant en aquesta trobada com sona l'ESO, que si recordeu va passar per aquí, per l'Ametlla de Mar, diria que l'any 2010. Una trobada doncs amb 1.500 alumnes de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears que participen aquests tres països de parla catalana en una trobada musical. Enguany se celebra a València. I també, precisament, doncs, alguns alumnes han estat doncs, fent uns tallers a l'Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera. Així que, amb els pocs que ens quedaven, hem anat a parlar sobre un projecte molt, molt interessant. De fet, serà aquest i un altre de projecte. Es presentaran públicament el pròxim dissabte 28 de maig al Centre d'Interpretació de la Pesca. Coneixem avui el projecte de tercer d'ESO, Geobiografies a l'Ametlla de Mar. Són els propis alumnes creadors d'aquest projecte i ens ho expliquen. Anem, doncs, a sortir cap a l'institut.
Una setmana més sortim de l'estudi de la Cala Ràdio per vindre a l'Institut Mare de Déu de la Candelera. I és que en els pròxims sortim a l'Institut us presentarem dos projectes que han impulsat des del centre de secundària de l'Ametlla de Mar. Justament avui en parlarem d'un i d'un que té, a més, vinculació directa amb els carrers de la població i amb la seva nomenclatura. Es tracta del projecte Geobiografies a l'Ametlla de Mar i que s'ha elaborat dins del marc d'aprenentatge i servei. Ho fan alumnes de tercer d'ESO, de fet, tots els alumnes de tercer d'ESO, però, com sempre, aquí a la nostra secció només en podem convidar alguns. Ells són la Màriam, la Maria, en Joan, la Mariona i l'Aida. Molt bon dia a tots cinc.
Bon dia.
Bé, anem a parlar d'este projecte, que jo quan vaig llegir això de geobiografies a l'Ametlla de Mar, me vaig quedar dic, què serà això? Me podeu explicar què és este projecte? Què és el que heu elaborat?
Bueno, és un projecte impulsat des de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, que consisteix en fer una ruta turística. És una ruta diferent, no com les d'anar de platja en platja, sinó recorrem 9 carrers de l'Ametlla de Mar, els quals són 9 personalitats catalanes i 4 estan vinculats a l'Ametlla de Mar.
Per tant, és interessant, al final també és fer turisme, però no és aquell típic que tenim de conèixer la història del nostre poble o de fer una ruta pels espais d'interès natural més bonic, sinó que canviem de registre i anem a conèixer, entenc que la vida o la història de 9 personalitats, de les quals 4 tenen vinculació directa amb l'Ametlla de Mar. I, lògicament, ara pel cap segur que mos passen alguns noms, però millor concretem-los. Quins són estos 9 carrers per on te passa esta ruta?
Doncs comencem al carrer Pau Casals, a l'altura de la Plaça Nova, i continuem cap al carrer Lluís Companys. Després fem cap al carrer Jacint Verdaguer. Després anem al carrer Batlle Pijoan, que és un dels d'aquí el poble, i després cap al Santiago Rossinyol. Després tornem a l'Andreu Llambrí, que és una altra persona d'aquí al poble. I després al doctor Ferran, al carrer doctor Ferran. I després passem per lo que és la banda del nucli urbà del poble i passem per lo que és l'avinguda Ensenyament. Després continuem i fem cap a Ribes Altes 2, on aquí també hi ha dues personalitats d'aquí al poble, que són el carrer Joan Baptista Gallard i el carrer Bellminguet.
Que serien aquests carrers més nous, que estan més urbanitzats més recentment, i també amb aquests dos noms també importants sobre la història del poble. Per tant, primer recorregut pel nucli històric, pel nucli antic del municipi, en la gran majoria de carrers, i després doncs, un passeig fins a arribar a Ribes Altes 2. Veieu que és un recorregut força llarg, i entenc que per la gent del poble no seria massa difícil. De fet, inclús si a algú li preguntéssim on està el carrer del Bellminguet, algú avui en dia el sabria contestar si no hagués heu fet este projecte?
Bueno, ara mateix no. Jo el vaig conèixer quan vam tenir de mesurar la ruta i tot això, que ho vaig fer en el meu grup, i bueno, he de dir que no es van perdre una mica per Ribes Altes, però al final ho vam saber què trobar, perquè no el coneixíem.
Que, clar, hi ha carrers, que els típics de dins del poble doncs sí que estem més habituats, però clar, són carrers més nous, i si no rondes o no habites aquella zona, doncs lògicament entenc que has de mirar el mapa de tant en tant o has de mirar les senyals del carrer. Dèiem, 9 carrers del municipi que estan en aquesta ruta turística de geobiografies a l'Ametlla de Mar, i com feu este guiatge? Com heu plasmat això? Entenc que en un mapa.
Sí, doncs vam usar el Google Maps, i dins hi ha una eina i vam anar marcant els carrers.
I heu anat marcant els carrers, i aquí lo interessant me sembla que és que a cada punt del carrer trobarem un QR.
Sí, un QR que es tira baix de cada placa del carrer.
I en esta placa entenc que després allà accedirem a alguna informació, no?, quan llegim este QR.
Accedirem a la pàgina web de cada personatge del carrer. Una pàgina web que haurem fet nosaltres individualment per a cada persona.
Aquest codi QR no es tira només en una placa, sinó es tira al llarg del carrer que estem treballant.
Sí, hi ha un punt, sí que és el punt del mapa, com si diguéssim. Ara en parlarem perquè el mapa aquest ho tindrem en paper, però hi ha un punt de referència, però al llarg de tot el carrer trobarem aquests QRs per si algú doncs, no està a l'altura de la Plaça Nova, al carrer Pau Casal, sinó que està més aviat a l'estació o està a vora el mar, doncs també pugui començar esta ruta. Parlarem d'aquestes pàgines web. Entenc que aquí el que aneu a explicar una miqueta és la vida o la història de cadascun d'aquests nous personatges que formen part d'esta ruta.
Bueno, a la pàgina web podrem trobar les biografies i on es localitza el poble. També podrem trobar un retrat per a veure com eren i també podran saber qui som, qui ha fet la pàgina web.
Perquè jo entenc que, clar, com que sou molts alumnes, vulguem que no, doncs una distribuint s'entén que cada persona o cada grupet ha agafat un d'aquests personatges. M'heu nomenat abans retrats. Això dels retrats són fotos agafades d'internet o no? Ho heu treballat una mica?
No, els retrats els que han fet els han fet a visual i plàstica i havien tres característiques de tres personatges que no són d'aquí, no són dels mapa i està, no... No són fets nostres, no són fotos d'internet.
No són fotos d'internet, també dona un valor afegit en aquest sentit, i entenc que tots heu fet un dibuix o altre i al final han agafat els millors, així aquí no podem fer.
No, jo trobo que els millors, el meu no, personalment, però els millors. I com ha dit Joan, hi havia tres maneres de fer-ho. Una, la que jo vaig fer, era canviar els colors que normalment tu posaries, com per exemple la cara d'una persona, i fer-ho d'aquesta manera.
Hem parlat que heu elaborat una pàgina web, però entenc que no és una, sinó que són 9. Ho dic bé, això?
Sí, són 9. De tots els carrers n'hi ha una pàgina web de cada persona.
I aquesta pàgina web com l'heu fet? Com l'heu dissenyat? Com l'heu elaborat? Cadascú al vostre gust? Però sí que em diu que posar uns ítems. Com ho entenc?
Pues a la classe de tecnologia vam haver de crear una pàgina web pel Wix i allí vam haver de treballar diverses classes per a fer la pàgina web, que havíem d'apuntar, o sigui, ficar-ho tot. Les biografies, el mapa del carrer, els retrats i qui érem.
Això ho teniu tot ja elaborat?
Sí, les pàgines web ja estan totes acabades.
Està tot això enllestit, ara falta imprimir els codis QR per posar-los a les plaques i també els tríptics, que en aquest sentit aquí l'especialista és Joan en el tríptic, que el que heu fet ha estat, com dèiem, este mapa que vam crear en Google Maps i que estarà disponible, entenc, també a les pàgines web, passar-lo a paper i d'aquesta manera, doncs, bueno, entenc que qui vulgui fer la ruta ho tingui a l'abast.
Sí, doncs vam usar el Microsoft Publisher i vam usar per a fer tríptics i vam començar a ficar. Per al mapa vam usar el Google Maps per anar sinalitzant i després per si al mapa teníem alguna cosa vam usar també el Photoshop per a, pues, si això no sortia bé, per arreglar alguna foto també, per a editar-la. I estan també al mapa hi ha una llegenda que els puntets vermells són carrers i després hi ha les zones verdes.
Entenc que aquí marqueu, no només marqueu doncs, aquells punts dels carrers, sinó també alguns punts més interessants, com per exemple zones verdes.
Sí, doncs està la zona verda del Bon Repòs, està la zona 2, que és el parc que hi ha davant de les escoles, i després està la zona 3, que és el parc de Ribes Altes.
I doncs, hi ha aquest parc que dona al port, i a més una cosa, una singularitat entenc en aquesta ruta, i és que comencem al nucli del poble, al carrer Pau Casals, i acabem al carrer Bellminguet, però és que després podem tornar al nucli per davant del port, que això també entenc que és atractiu de dir, bueno, hem conegut uns carrers més interiors, hem conegut una part més interna del poble, però després podem sortir. Aquesta ruta, que com dèiem, són 9 carrers de 9 personalitats que estan a les plaques dels carrers de l'Ametlla de Mar, es presentarà, perquè ho hem de dir, es presentarà el pròxim dissabte, dia 28 de maig, al Centre d'Interpretació de la Pesca. I ja ho deixem colar, ja ho deixem córrer, perquè, de fet, algú d'aquí li tocarà parlar, o això no ho sabeu encara.
No ho sabem encara, però haurem de preparar alguna cosa, trobo.
Haureu de preparar-s'ho millor que avui, que hem de dir als nostres oients que estan molt nerviosos, però bueno, això, prova superada, sens dubte. Doncs ja ho dèiem, el pròxim dissabte 28 ne seguirem parlant al Sortim a l'Institut, perquè pròximament coneixerem un altre projecte que estica enèrgicament neta, que ho fan els alumnes de quart d'ESO. Avui, per això, hem volgut conèixer una miqueta sobre geobiografies a l'Ametlla de Mar. QRs, mapes, en fi, si van pels carrers d'aquí uns dies i troben a les plaques QRs, no s'assustin, no és cap cosa rara, és un projecte que s'impulsa des de l'Institut Mare de Déu de la Candelera, i ja ho diem, i recordem, dissabte 28, i si no m'equivoco, a les 10 del matí, al Centre d'Interpretació de la Pesca, doncs allà es farà aquesta presentació. Han de dir alguna cosa més? Només anima que la gent faci la ruta.
També podem dir-lo dels idiomes. Que...
Ah, és veritat, que em deixava una cosa molt important, i és que hem d'animar la gent a fer això, però pot fer-ho gent que parli 4 idiomes diferents.
En 4 classes, o sigui, en català, castellà, anglès i francès, hem anat traduint les diferents biografies que hem estat fent a classe i després, quan ho hem tingut traduït tot, ho hem pogut posar a la pàgina web.
que no ho deixava jo això, i, no, i és molt important perquè ho he preparat no només per a la gent d'aquí al poble o per a la gent de català o castellà, sinó que també s'ha elaborat amb aquests quatre idiomes i un tríptic que a més també estarà disponible en quatre idiomes. Doncs us agraeixo moltíssim, Marian, Maria, Joan, Mariona i Aida, que ens hagueu acompanyat aquest matí aquí al Sempre amb tu, al Sortim a l'Institut. Molta sort en este projecte i esperem que la presentació del pròxim 28, dia 28, vagi molt bé. Moltes gràcies. Ja ha sortit de l'estudi cap a l'institut i ara tornem de l'institut cap a l'estudi. Breus minuts per la publicitat i a la tornada, ja sabeu, temps per l'entrevista aquí al Sempre amb tu. Avui amb Joan Pere Brull, president de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa. Minutet i mig de publicitat i seguim en directe al Sempre amb tu.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Ampla oferta d'activitats socials i formatives. Els dilluns, trobada social de dones. Els dimarts, classes de ball per només 2 euros. Els dimecres a les 11:15, classes de meditació. I els dijous a les 7 de la tarda, trobada de guitarres. Els divendres a les 5 de la tarda, tallers gratuïts per a nens. I una vegada al mes, tallers per a nens a càrrec de Plankton per només 3 euros. A més, classes d'anglès, castellà i trobada de dones per a activitats de bolillo. Servei gratuït de biblioteca i internet. Per a reservar espai per a reunions o per a qualsevol activitat, podeu trucar al 877 91 60 96. 877 91 60 96. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales, a l'Ametlla de Mar.
Jornades gastronòmiques de la tonyina roja de la Mediterrània a l'Ametlla de Mar. Fins al 16 de maig, 13 restaurants i 24 bars d'aquesta vila marinera t'ofereixen la possibilitat de viure una experiència gastronòmica única. Ruta de tapes i menús gastronòmics elaborats amb la millor tonyina roja. A l'Ametlla de Mar. Jornades de la tonyina roja del Mediterrani. Viu-les!
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Temps ja per la nostre temps d'entrevista al Sempre amb tu. Cita de dijous avui, cita, sens dubte, cultural, bé, cultural, esportiu i recreatiu. I és que són, sens dubte, les sigles de la societat a l'Ametlla de Mar, la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, tema que avui omplirà el temps de l'entrevista al Sempre amb tu. Hem convidat al seu president, Joan Pere Brull. Joan Pere, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Anem a fer una mica de repàs. Fa dies, que no passàvem per aquí per la ràdio.
Sí, bueno, però bueno, sempre és bo vindre, no que se'n recordin d'un i, però almenys, recordar les activitats que fa l'entitat, que sembla que no estigui, però sí, que estem i realment se'n fan moltes activitats.
Fa dies que no ens veiem amb Joan Pere, i el cert és que sovint sempre la societat passa per aquí, pel nostre programa. Avui volem fer una mica de repàs sobre totes les activitats que s'estan desenvolupant des de la societat i també fer una mica de balanç d'una miqueta d'aquesta temporada cultural, per dir-ho d'alguna forma, a nivell teatral, que va haver el passat mes d'abril amb la mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, que va arribar també a la 12a edició. com a punt d'inici crec que és bo també com a entrevista com a president de la societat i també com a un dels directors del grup escènic, com valora doncs esta dotzena mostra de teatre.
Si permetes, abans vull fer un petit incís.
Digues.
Que està englobat també dins de la societat, que és l'equip de futbol de la societat, que aquesta setmana juga a les 12 de migdia, el dissabte a les 12 de migdia, igualment que és una bona obra, una bona hora, i després hi ha rostida per tots els aficionats, vull dir que animo a anar, ja que és el final de temporada, per l'excel·lent campanya que ha fet l'equip. Vull dir, a última hora ens hem afluixut una miqueta, però és indudable que ha fet una gran campanya. Bueno, dit això, animat això, ara ja podem parlar...
No, sens dubte, el més important, perquè aquesta part esportiva la treballem cada dia aquí a la Cala Ràdio, però també forma part de la societat i, per tant, també és important fer aquest reconeixement.
Bé, bueno, és això, reanimar la gent que puguin anar al camp de futbol, és a les 12 de migdia, és una bona hora, és l'hora del vermut, i està a les 2, i després el que vulgui quedar-se a menjar, se fa una rostida de botifarres, i festa a l'equip, que sempre la companyia i la unió entre l'equip i l'afició és lo important per a que un equip tiri endavant.
Queda aquí d'aquest missatge, parlem una mica sobre aquesta mostra de teatre La Cala de l'Ametlla que va tindre lloc els dissabtes d'aquest passat mes d'abril, tot i que ara ens quedi una miqueta lluny, no fa tant que es va acabar aquesta mostra de teatre el dia de Sant Jordi. Quina valoració en faria?
Bé, la valoració sempre és bona, portar obres de teatre aquí al poble i d'altres poblacions sempre és bona. Si hem de lamentar alguna cosa, és que la no massa afició que hi ha al poble per fer teatre. Nosaltres vam triar una hora a la tarda perquè la gent, doncs de nit, potser els costa de sortir, per la gent gran mos costa de sortir de casa, per els joves a vegades estar, vam triar aquesta obra, però bueno, fa l'efecte de que ni que sigui la nit, quan fem nosaltres l'obra, doncs ve moltíssima gent per l'obra del poble, prou satisfets, vull dir, és el que cap, perquè sí que alguna més d'afluència de públic de l'any passat sí que l'hem tingut, la gent va valorant, ja molts esperen quan arriba l'abril, que és quan fem la mostra de teatre, per poder vindre a gaudir d'aquestes obres. Llàstima que encara enguany no han pogut incluir, com l'any passat tampoc vam poder, per falta de temps, les obres de l'infantil i el juvenil, que també té molta acceptació per part del públic i en ganes de veure-la, però bueno, no les teníem preparades. Estem pendents de quan mos avisin la Susana, la Pilar i la Carpe, que són les que porten el tema aquest, poder-les representar i esperem que vingui a donar el suport del públic, evidentment.
Una mostra de teatre que va tindre tres obres de fora del municipi, d'Hospitalet de l'Infant de Sabadell, també això, Terrenys del Vallès i també de Mora d'Ebre i l'última, com sempre, La Cala amb Boing Boing. Comentaves que estan treballant ja recta final ja de les obres infantils i juvenils. Entenem que això està al caure.
Ha d'estar al caure. El juvenil va una miqueta més atreçat perquè bueno, el juvenil ja està en una edat que estan molts d'exàmens, moltes activitats, i a vegades potser el teatre és el que queda l'últim.
Darrere.
Però bueno, anem fent. Vull dir que gràcies a la tenacitat que tenen les nostres directores, vull dir que els van fent tirant endavant. Sí, l'infantil no tardarà molt, i suposo que el juvenil pues, tardarà una miqueta més, però tampoc no pot ser gaire més llarga.
Esperem, doncs, en les pròximes setmanes ja doncs, també poder veure aquestes noves obres que preparen des de les seccions infantils i juvenils del grup escènic. Però el grup escènic, la versió d'adults, la versió original, per dir-ho d'aquesta forma, també està treballant, a més, amb una obra que la vam apuntar, em sembla, no fa massa dies, ho vam ja anunciar aquí a la ràdio, que és Sòcrates.
Sí, això és una obra gran, ja, podem dir, és una obra antiga, però... que és el tema és actual, el que tractem. I és una obra que treballen tot homes i és una reflexió a la condició humana, al pensament lliure de la gent i les imposicions que puguen haver de les lleis, vull dir, això sembla actual, no? Pues no, és una obra antiga, però que els temes són actuals. És simplement que la llei vol prevaldre per damunt del pensament. I el pensament, entenc i entenem tots els que som demòcrates, que és lliure, faltaria més, no? Uh-huh. Bueno, avui dia encara ens estem veient que intenten imposar-nos el nostre pensament i la nostra manera d'actuar. Bueno, pues és una obra actual, una miqueta, és un drama, no espereu-seu riure quan veguéssiu aquesta obra, però és una obra que estirà molt. Hem començat ara, vull dir que no sabem quan l'estrenarem, perquè és una obra bastant complexa. Aquestes obres que semblen molt simples, a vegades quan a elaborar-la és quan hi ha més complexitat, perquè has de jugar molt amb els semblants de la gent, no sàpigues tan escena, quan un no parla, que sempre ha d'estar, i això s'ha de treballar moltíssim, i és més complicat que... Perquè és més complicat estar dalt de l'escena sense parlar que parlar, perquè quan parles ja actues, ja et surt de dins, però estar molt de rato, que hi ha actors que han d'estar molt de rato de ferrer, i estar en escena, perquè el públic és molt intel·ligent, i ja ho sap, i ja n'entén de teatre, més del que nosaltres mos pensem, i estar pendent de qualsevol detall que es faci. Això ho hem de cuidar-ho, des de la direcció s'ha de cuidar de que realment surti així, que es vegi que estan posats en escena.
Estarem ben pendents, doncs, d'aquestes obres, les que han de vindre ja, les infantils i juvenils, i Sòcrates, en aquest sentit, doncs, que també esperem que ben aviat també es pugui portar a escena. Entenc que és esta dinàmica del grup escènic de presentar una obra de riure, de còmica, graciosa, simpàtica, per començar la festa major, i l'altra, doncs, una mica més per entrar introspectivament en un personatge de molt més calat, i fer un teatre més dramàtic en aquest sentit.
Sí, bueno, són dues maneres de una manera de veure les coses, no? És la manera que nosaltres ens hem plantejat des d'uns anys cap aquí, i és a la Candelera per començar la festa, buscar algo alegre, divertit, que la gent comenci a anar amb ganes, i després fer una obra que sembla que omplia més a l'actor, no? Que és una obra dramàtica, tot i que fer riure és molt complex, és molt més del que la gent mos pensem.
Fer riure i no riure tu, també.
I no riure tu, és que aquí hi va tot.
Que seria el bàsic, però clar, lògicament, entenem que una cosa còmica, doncs, moltes vegades sembla més senzilla, no té per què, sens dubte, però clar, entrar en un paper molt més profund, això pot costar una mica més.
Sí, tots els... L'obra que sigui dramàtica, sigui còmica, totes tenen el seu intríngulo i tenen la seva manera de pensar. Són complements un de l'altre, no és ni un millor ni l'altre pitjor, ni molt menys. Que ha sigut una manera, i pel temps que la fem, una és per la Candelera, que són festes, començar, i l'altra és per fer teatre pur i simple i que porti un missatge. O sigui, clar, les de la Candelera, pues, el missatge pues, no em porten massa. Però este és lo ara van fer Hierba, van fer Terra Baixa, que s'estiren un missatge molt profund, vull dir que la gent ho entenen, eh? I ara sabem Sòcrates, estem segur que també ho entendrà i que valorarà el treball, que són complements un de l'altre. Vull dir, no és de dir, fem una... El que no volem és encasillar-vos sempre amb un tipus d'obres, perquè si féssim còmiques, doncs, a l'última hora ja diríem els estereotips de cada un, o si féssim sempre dramàtic, doncs, el mateix, no? Vull dir, per això intentem compaginar...
Variar.
Variar, i l'actor ho agraeix també, perquè passar de fer riure a un paper dramàtic costa canviar el xip.
És un canvi de registre total.
Han de canviar el xip, i a vegades costa una miqueta, que abans no es posen el seu paper, que els surt un xip de l'obra anterior. No? Sí.
Costa una miqueta. El teatre, sens dubte, forma part en un bon tant percent de l'activitat cultural que es fa de la societat, però quines més activitats se fan? Perquè ara pensava, este cap de setmana, justament, i avall. Però què més esteu treballant des de la societat?
Aquesta, realment, la sala de la societat està bastant sol·licitada i bastant ocupada, afortunadament. I esperem que ho estigui, que pugui estar un mes, sempre que poguéssim compaginar els horaris de tothom. Aquest mes, per exemple, bueno, el dia 10 vam tindre audicions de l'Escola de Música, que l'Escola de Música, que està a les locals, que són de la societat, però cedits a l'Ajuntament, a canvi d'un conveni que tenim. Este dissabte tenim ball, a les 10 i mitja, el ball duo a tempo. El dia 21 torna a haver audicions de l'Escola de Música, de 4 a 5 de la tarda. El dia 27 tenim cedida la sala al Centre Ocupacional de Discapacitats de les Terres de l'Ebre, sobretot per la gent d'aquí del poble, que porten una obreta de teatre. No sé si faran paga entrada o si era entrada lliure, no ho sé, encara hem d'acabar de parlar amb ells. I el mateix dia 27 i el demà dia 28 tornen a haver audicions. Vull dir, això vol dir que feina, a part de que content de que s'ocupi, però que vol dir feina, perquè s'ha d'anar a preparar la sala. Plegant cadires, traient cadires, posant una cosa, posant l'altra, i aquí, bueno, aquí són poqueta gent, i aquí sí que agrairia, si algú li sobra temps i vol vindre a pegar un cop de mà, hòstia, pues seria molt d'agrair.
Perquè, sens dubte, és una feina en aquest sentit voluntària totalment, perquè aquí sí, no hi ha una compensació econòmica, però d'aquesta forma...
Evidentment, jo ja no ho dic, però ja s'ha d'entendre que això és totalment voluntari i que espereu, màxim que podem arribar a dir un dia si fem set i si estan les neveres engegades, perquè jo les aparo perquè gasten molt només quan actuació i va una cerveseta fresqueta o una ampolla d'aigua, vale, però més ja no, perquè ja no podria, la societat no es pot permetre de pagar segons
uns gestors, exacte. I a part que hem comentat que no només són activitats que es fan des de la pròpia societat, sinó que acaba sent també doncs, un centre cívic, un auditori, un lloc de reunió cultural al municipi, al final la sala de la societat.
Sí, aquesta és una de les meves reivindicacions en l'Ajuntament, de que allò ho considerin d'alguna manera, tot i que sempre serà la societat, i intentaré que sigui sempre societat a part de l'Ajuntament, però una col·laboració molt directa amb l'Ajuntament, perquè allò és un centre que qualsevol activitat que l'Ajuntament no té lloc per anar, doncs mos ve a demanar a la sala i molt de gust les gerim, no? Des del racó dels joves fan activitats, l'escola de música i altres més activitats que s'han donat fa dos anys, que van fer l'Otuna Tour, vull dir que van fer les exposicions de manga i cine aquell, se van fer-se a la sala, s'ha dit de bon gent, evidentment, com ha de ser, perquè tenim, ja dic, tenim aquest tipus de col·laboració, però jo voldria que encara s'ampliqués més perquè perquè això pugui continuar, per això que pugui continuar funcionant i puguem fer i que hi hagi coses més bones, hi ha algunes actuacions que s'han de fer. Sistema elèctric, hi ha una paret que s'ha de forrar un dia o altre, com sigui, nosaltres no tenim prou diners, l'Ajuntament no en tenia 5, segons diuen, vol dir, però potser sí que té capacitat potser de demanar algun tipus de subvenció per a locals culturals i potser entre els dos poder forrar aquella paret, perquè si ens estem entrant d'aigua dalt a l'escola de música i que ens baixi està baix de tot, i bueno, i que el mal que les desperfectes que s'han fet dins a les aules de música, que estan totes en desperfectes, lo seguro no arregla mentre no s'arregla la paret, clar. Això és material, però el problema està és econòmic i bueno,
sempre la pela és la que
sí,
falta.
Sí, desgraciadament és així.
Tot i això, tot i que hi ha aquestes possiblement actuacions que s'han d'acabar produint tard o d'hora per continuar podent servir a tot aquest pol cultural del nostre municipi, aquest pol social, heu anat fent també petites millores. Fa uns mesos parlàvem sobre la millora en el tema de l'enllumenat a l'escenari, aquesta llum d'escenari, diguem-ne, incorporant tecnologia LED i una nova instal·lació. Ara heu remodelat el terra de l'escenari, heu canviat tot el parquet de l'escenari.
Sí, el parquet de l'escenari ja portava molts anys i bueno, s'estava aixecant i allò ja era un perill perquè a vegades hi ha obres que pel que sigui has d'actuar descalç i perill de clavar-se alguna riscla, sobretot la gent jove, tal, ja vam decidir canviar el parquet està canviat, l'enllumenat de dins està canviat, encara volem ampliar, intentar buscar un tenebre si podem ampliar una miqueta més, posar-ho més en LED, les llums de la sala també s'haurien de canviar totes, però bueno, això ja és més complicat, però vam arribar amb un conveni a l'Ajuntament, que l'Ajuntament ens deixava, ens deia l'electricista, i nosaltres pagàvem el material, el que passa, va haver temps que va poder vindre, que va vindre l'electricista de l'Ajuntament a fer la remodelació de l'escenari, però que ara per la sala, que fa falta, més el quadre de llum i coses, algun altaveu dels que anem al cine que ha caigut, s'han d'arreglar, per si algun dia volem tornar a utilitzar, com sigui, entrenant tots a l'Ajuntament o a Mitges, i això, doncs, com que doncs, està Jordi Sol d'electricista, l'Ajuntament no pot vindre, i hem decidit de llogar a nosaltres un electricista, a veure on poguéssim arribar, hem de pagar per anar a fer millor, perquè, evidentment, allí hi ha un perill, pot haver un cortocircuit, una pujada de llum, segons els que facis, i ho hem d'arreglar. Com ho farem? Com ho farem ja ho sabem com fer-ho, el que no sabem és d'on treure els diners.
Cada qui anava també a parlar que, lògicament, la societat és una entitat privada en aquest sentit, que rep doncs, moltes col·laboracions públiques des de l'Ajuntament, ho venim explicant, però fonamental també que la societat tingui un bon nombre de socis. Com estem actualment en els socis? I si recordem també les quotes i els avantatges que això suposa per als socis de la societat cultural, esportiva i recreativa.
Sí, bueno, avui estem sobre 900. Jo recordo que la societat em sembla que va arribar a 1.300 i pico de socis. Vam entendre que la gent se va emborrar, ara s'han apuntat algun més. El que la gent no, a vegades no entén massa és que allò és una entitat privada, no és ni que tinguéssim col·laboració l'Ajuntament, no és l'Ajuntament, i que per a fer activitats s'ha de pagar una quota. Vull dir, les quotes que es paguen els socis són del començament, de quan naixen, doncs, si es volen fer socis, fins als 14 anys paguen 8 euros a l'any. i de 8 anys està a 60, o està que es jubilen, ne paguem 16, i jubilats a part tornen a pagar 8 euros. Vull dir que és una quantitat que ja sé que hi ha molta gent que no va, però pel simple orgull de pertany a la societat, de dir que amb aquella sala se fan, si no tu, el teu net, el teu amic, el cosí, fa alguna activitat, és ajudar-la, i és imprescindible per a nosaltres poder tindre aquestes contribucions. I després ben organitzades o no malgastar-les, això sí que voldria que la gent vingués i me reclamessin. L'any passat vam fer una auditoria, vam fer un estat de comptes i vam fer una reunió que vinguessin i si algú n'entén més, vull dir que ho digui, vull dir, no hi ha cap problema. Ens falta és gent que ens col·labori en tots els sentits. Un és per treballar i l'altre organitzatiu. Clar, allí a la Junta som poqueta gent, molt poquets, i ens fa falta més gent a la Junta per poder decidir i poder dir què és el que podem fer més. Què és el que podem fer? Perquè estic segur, quan la gent vol participar, la gent se tiren, la gent és participativa. Ens trobem al teatre, al teatre ens hem trobat. Vull dir, al poble tenim exemples molt clars. Tenim, quan muntem el Corpus, vull dir, la nit aquella, hi ha tres quarts de mig poble actuant. Vull dir, la meravella que fan que en una nit són capaços de transformar el poble. O sigui, el poble té capacitat de treball. Potser també és culpa del dirigent, no? En aquest cas, m'ha culpa mi de no treure, de no donar-los aquesta gent, no? No sé, algo falla, però...
Joan Pere, hem d'anar acabant, però dèiem, a part de les activitats, em sembla que sent soci hi ha alguns avantatges, per exemple, a repostar en benzina, per exemple, és un tema que vaig veure l'altre dia a les xarxes socials i em va cridar l'atenció perquè jo sóc un dels socis de la societat i ho desconeixia totalment.
Sí, este és... Jo no ho tinc arreglat, també estic sobre aquell, no? A casa del Ferrer o gabinet de fusta, diuen.
En casa de Herrero, cuchillo de palo,
sí.
No?
Pues, bueno, jo tampoc ho tinc arreglat, però és un avantatge que, bueno, és un 0,05%, vull dir, que de rebaixa a la gasolinera que hi ha a l'entrada del poble, pels socis, vull dir, és bona d'aprofitar, això jo conto, si omples el depòsit se van 2 euros, 2 euros i mig de rebaixa del preu, però bons són. Això és un avantatge que hi ha pels socis de l'entitat, de la societat, i que no l'utilitzem, potser perquè molta gent no se n'ha enterat o no ho sap, però bueno, ja que estem aquí a la ràdio, que arriba més gent, animo que passin dilluns i dijous, que està la Fàtima a l'oficina, que els doni el codi per fer-ho de 5 a 6 i mig, sembla que està, i que poder-ho donar-la d'alta, perquè és una llàstima no ha pogut aprofitar.
I a més, si algun soci encara no té el carnet nou, aquest carnet com si fos una targeta de crèdit, sí, per entendre'ns, també, que allà, doncs, a les oficines de la sala de la societat,
exacte,
allà els espera la Fàtima. Joan Pere, ho hem d'anar deixant aquí, se'ns acaba el temps de l'entrevista, hem repassat moltíssimes qüestions des de les activitats que s'organitzen des de la societat, com també la insistència en que, doncs, sempre va bé, doncs, ser més socis i tindre esta més massa econòmica per poder continuar creixent i, sobretot, aquesta acció de voluntariat per tirar endavant la societat. Joan Pere Brull, president de la Societat Cultural, Esportiva i Recreativa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i diumenge a les 12 al Camp de la Cala.
No falteu.
Gràcies.
Farà bon dia, eh?
Farà bon dia. Gràcies. Seguim avançant amb el nostre temps del Sempre amb tu, anem ja cap a la nostra recta final d'aquest dijous. Per tant, avui a cita amb el CAP, tenim passant visita al Som CAP. Tornem a recuperar avui un espai parlant sobre l'odontologia. Ho vam fer precisament la doctora Sílvia Lluís, l'odontòloga de referència al CAP de l'Ametlla de Mar. Quin és aquest servei que es presta al centre d'atenció primària? Doncs ho descobrim tot seguit al Som CAP. Dijous, recta final del nostre Sempre amb tu, i per tant, obrim la nostra cita amb el metge, obrim el nostre Som CAP. Avui no anem a parlar ni d'accessibilitat, ni del projecte de la meva salut, ni de malalties estranyes. Bé, O potser sí, no ho sé. Anem veient el que descobrim al llarg dels nostres pròxims minuts parlant d'un element que portem incorporat des de quasi ben petits, perquè de ben petits en petits no, quan al cap d'uns mesos ja comencen a aparèixer unes quantes cosetes que de menuts plorem i potser després ens toca plorar de grans si no ho sabem cuidar. Parlem de les dents i avui parlarem sobre l'odontologia en general, parlarem d'aquest servei que s'ofereix al Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar. Per això ens acompanya avui al nostre estudi l'odontòloga de referència, Sílvia Lluís. Sílvia, molt benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Benvinguda al SOMCAP i també la Núria Cendrós, que és l'auxiliar d'odontologia. Núria, també molt benvinguda.
Bon dia.
Anem a parlar aquí al Sempre amb tu, en aquest magazín, sobre l'odontologia i sobre la importància de les nostres dents i de cuidar-me-les.
I tant.
Que és lo més important. Bé, coneixem a vosaltres dos, però hem de comentar que també hi ha un altre company fent el servei d'odontologia un altre dia. Em sembla que ahir dimecres per les tardes, no?
Sí, és el doctor Josep Maria Lier, que està en dimecres tarda al CAP.
I vosaltres que esteu en dimarts i en divendres.
Exacte, nosaltres els matins.
Aquí els matins, us escapeu una estoneta entre les vostres tasques rutinàries per parlar de l'odontologia. Bé, expliquem això. Dentista al CAP, què fa? Qui és? Què ofereix?
Si vosaltres si aneu al CAP, demaneu pel dentista, mos trobareu a la Núria i a mi, que és un equip dental, som l'auxiliar i l'odontòloga. Llavors, nosaltres normalment fem revisions i la cartera de serveis suposo que també és un tema interessant.
Ara entrarem, no? Perquè clar, moltes vegades pensem, bueno, i què hi ha de dentista? Podem dir-li dentista o diem odontòleg? Què?
Dentista, és com s'ha conegut sempre, no?
Sempre, no? Parlem de dentista i
sí,
ja està. Eh?
Sí, sí.
La por d'anar al dentista. Després en parlarem. Però lògicament entenc que teniu una sèrie de serveis que oferiu a la població.
Sí, bàsicament hem d'entendre que la odontologia al CAP és una activitat de, sobretot, prevenció. La prevenció d'educació, de diagnòstic, de mirar cadascú el que té i poder-li avisar dels problemes que pot arribar a tenir, explicar-li com resoldre-ho, i com a tractament que fem al CAP és el tractament últim, que ja no és possible salvar ni arreglar, que llavors seria l'extracció dental.
També podreu fer, entenc, recomanació d'algun fàrmac, potser en alguns casos,
sí.
Recepta en aquest sentit?
Sí, normalment les fem, però ja les fem de cara a extraccions, perquè, clar, quan una persona ve en un flemó, bàsicament el motiu de la persona normalment anar al dentista és mal. Me fa mal el queixal, o tinc la galta inflada, llavors és perquè hi ha algun queixal o algo que està malament i allò s'ha de solucionar. Si se pot solucionar en l'extracció, probablement aquesta persona necessitarà un antibiòtic, sobretot, o algun antiinflamatori o calmant per a que pugui passar el menys mal possible.
Entenem que sí. L'extracció, sens dubte, és potser ja el punt final, diguem-ne, abans de moltes altres coses que poden anar passant. Llavors, aquí, per entendre-nos, aquelles coses, com per exemple una neteja bucal, que ara en parlarem, de la, jo diria, quasi obligatorietat de fer-se-la cada any, un període relativament d'un any, o també, per exemple, les càries, que moltes persones, nens, sobretot també, però també persones adultes, poden anar desenvolupant, són serveis que no oferiu dins de la cartera de serveis, però sí que, doncs, en el cas de detectar una càries, doncs, heu de dir, doncs, has d'anar al teu dentista de referència.
Sí, les càries, per exemple, tenen moltes parts d'evolució. Primer comencen una petita taca, una petita tinció, que moltes vegades és imperceptible per al propi pacient. Tu pots tenir una càries i no saber-ho. Llavors aquí és el punt clau nostre, que jo t'ho puc dir, t'ho puc veure i recomanar-te, mira, si tu empastes ara, probablement no arribaràs a patir. Si tu no et revises o no et puc veure, probablement tu notaràs que tens càries quan te fa mal i és una càries que ja està avançada. Llavors,
que
ja tractament
estaria al nervi, per entendre'ns.
Exacte,
no?
I el tractament ja és una miqueta més contundent i dolorós, també.
I també dolorós, també és important. Parlem una miqueta de les feines que feu cadascuna, dentista, auxiliar, quina és la tasca de cadascú? Perquè, clar, jo ara parlaria de les meves experiències vitals en el dentista, però prefereixo que ho expliqueu vosaltres, que sou les especialistes.
Sí, bueno, per començar, el dentista sempre l'heu de trobar, el trobareu acompanyat de l'auxiliar, perquè la feina de l'odontòleg quasi sempre és a quatre mans. Bàsicament, a nivell de tractament, necessites l'ajuda, necessites material específic, que aquest material estigui en condicions, i si tu estàs treballant en una persona i estàs en les mans, en la boca d'una persona i necessites alguna cosa, algú t'ho ha de passar i algú ha d'estar al teu costat aspirant. En este cas, aquí està la Núria. La Núria, a més, a l'estar al CAP, pues, també porta tota la dinàmica de material, etc. Bueno, que ella mateixa ho pugui explicar, que la tenim aquí.
Sí, bueno, com tu dius, pues, ajudar a la dentista, sobretot, a passar-li el material, també bueno, fer passar els pacients, cridar-los, bueno, cridar-los per ordre de llista, està clar... I bueno, pues, fer això, ajudar-la sobretot en el material, que és després la tasca de netejar el material, sobretot per a que es pugui desinfectar bé, per a poder-lo tornar a esterilitzar, per a enviar-lo a esterilització. Vull dir, és més que res tot això. I passar el material, ajudar-la contínuament quan s'està fent una extracció i tot això.
El dentista sense la seva auxiliar no és res.
No funciona, no? Això no. Bueno, podria ser com la infermera per entendre-nos del doctor o no?
Bueno, en realitat, clar, la nostra intervenció en una persona és bastant invasiva, és física. O sigui, nosaltres fiquem una anestèsia, fem una extracció on hi ha un sangrat, o si fem, per exemple, una fluorització, que és una prevenció... se genera pues, salivació del pacient. Clar, nosaltres tenim dos mans i necessitem aquestes mans per fer el tractament. Llavors, és imprescindible que hi hagi una altra persona al teu voltant, saps? O sigui, en casos de, que es diu, intervenció invasiva, que es toca un pacient, sempre és important tindre algú al costat.
Per qualsevol qüestió. Qui ha de vindre? Qui pot vindre el dentista al CAP?
Qui pot vindre? Pot vindre tothom que vulgui. Vale, llavors, qualsevol consulta de dolor, molèstia, sensibilitat o de la col·locació de les dents. Hi ha gent que ens pregunta, els adults també podem anar al dentista? I sí, aquí tothom que tingui un dubte pot vindre i nosaltres estem allà per a qualsevol cosa. Important, més que res, és el tema preventiu. Per tant, hi ha una sèrie de gent, de persones, que més que poder haurien de venir. Aquesta seria una miqueta l'altra part, no? Com a nivell preventiu, als 6 anys comença el recanvi dental. Deixem de tindre dents de llet i comencen a sortir les definitives.
Que és el que diem, quan érem menuts plorem, que hem sortit la denteta, després fem el canvi, ve el ratoncito Pérez amb la denteta, però a part d'això hem de tindre previsió i cuidat, i cuidar-nos bé, doncs, de que, sobretot els pares i mares, fixar-nos amb les dents que surten dels nostres fills.
Exacte, aquest és un molt bon punt de mirar i veure que tot estigui correcte i anar controlant ja successivament, periòdicament, pues, d'aquí 6 mesos torna a la revisió, al cap d'un any. Llavors, per un costat això, a nivell de nens, i per un altre costat hi ha persones que poden tindre més propensió a patir càries. Per exemple, les persones que tenen diabetis, persones que pateixen sucre, allò que es diu, no? Tenen la boca més seca, tenen un canvi de metabolisme, a nivell de genives solen estar més inflamades, solen sangrar. Llavors, en aquests casos, se recomana una revisió, que vinguin al dentista una vegadeta a l'any per controlar que tot estigui bé. Nosaltres, clar, intervenir és el que diem, poca cosa podem fer més que traure dents, però almenys podem aconsellar i podem donar consells de dieta i de... Bueno, tot en general.
Tot en general. Escolta'm, això de la por d'anar al dentista, per què? Per què el dentista tenim tanta... Bueno, jo no en tinc, però hi ha molta gent que té molta por d'anar al dentista.
Sí, bueno, jo crec que és una mica... la situació d'indefensió que trobes, no? Estàs sentat a una cadira, obris la boca i t'està emburxant. Vull dir, clar, tu no et pots defensar, no? T'està emburxant. I això, vulguis o no, molesta una mica, saps? Sí que és veritat que abans també s'associa la idea del dentista, jo recordo, a un home alt, no? En barba, fort, no? Que dius, ai mare, aquí que t'agafaven, te pegaven estirada al queixal i au, ja t'apanyaràs.
I potser també jo entenc que moltes vegades, com que sempre hi ha coses que s'han de punxar per entendre-nos, s'ha d'anestesiar la boca, també aquella por de l'agulla que entrarà cap a... I potser el braç doncs, no ens fa tant de respecte perquè és més múscul i a canvi la geniva sí, potser, no sé.
Exacte, també el que és el fet de l'anestèsia, pues, curiosament i anecdòticament, molta gent, sobretot dones, mos diuen, jo... Diu, no puc ni en lo dentista ni en lo ginecòleg. O sigui, mos comparen el dentista i el ginecòleg, no? Que, bueno, aquí cadascú se fa les seues conclusions, no? Però és el mateix, vull dir, t'estan burxant a una zona delicada I clar, pues, sempre fa poca gràcia.
Bueno, és, digues, digues.
No, no, que sí, que és veritat. Sí, sí.
I segur que ho veus, Núria, moltes vegades les reaccions de la gent. Bueno, entenc que tot això també, tots som humans en aquest sentit i tots tenim les nostres reaccions. Escolteu, hem de parlar de revisions, que és l'important, dèiem una vegada a l'any.
Sí, la revisió normal al dentista, en cas de que inclús tingués salut, que estigui la boca perfecta, se recomana una vegada a l'any. Per el que hem dit abans, de detectar si apareix alguna petita càries en estat inicial, pugui intervenir. Nosaltres, a més de que vinguin al CAP a fer-se la revisió una vegada a l'any, anem a les escoles.
A quina va dir? Perquè també sortiu del vostre consultori.
Sí, si sí, agafem aquesta franja d'edat, que és el que hem dit abans, 6 anys i 12 anys, perquè són els dos moments clau en què se poden detectar i prevenir futures malalties com càries o maloclusió, que les dents estiguen mal col·locades, que es pugui rectificar. Llavors anem a l'escola i fem revisió dels xiquets de primer, de primària i de sisè de primària, que és quan tenen 6 anys i 12 anys.
I compleixen els deures de rentar-se bé les dents o no? No ens escolta ningú.
Sí, cada vegada jo crec que s'ho miren més. El que també és important i insistim molt és a nivell dels pares, per exemple, poder-los donar com a referència. O sigui que al moment de raspallar-se, jo com a consell sí que donaria és que els pares també se raspallen i que sigui una cosa familiar, no? Abans d'anar a dormir, després de sopar, anem a rentar-nos les dents.
5 minuts per fer-ho.
Sí, 5 minuts se recomana ficar un rellotge d'aquest tipus d'arena o una cançó que dure uns 2 minuts, 2 minuts i mig, i durant la durada pues, anar-se raspallant. Però clar, que els xiquets vegin que és algo normal, que no sigui una tortura per ells.
Que és una qüestió habitual i que s'ha de fer i s'ha d'aprendre a fer bé.
Sí.
Prevenció que hem de tindre per evitar qüestions. Entenem que, per exemple, qui li surten els queixals dels entorns, doncs aquí no podem fer-hi res. Això ja surt així i poc podem fer. Però entenc que sí que per prevenció de càries, si tenim alguns problemes, doncs, com dèiem, associats de salut o temes genètics, que moltes vegades també tenen relació, em sembla.
Sí.
Què podem fer per previndre futures malalties o futures cosetes en la que haguéssim de patir per anar al dentista a que ens faci mal i no només a revisar-nos la boca?
Sí, la prevenció bàsica és la higiene bucodental. Raspallar-se les dents després de les menjades i com a mínim seria 2 vegades al dia, com a mínim. Però sempre diem 3 vegades al dia per assegurar-nos.
I l'important és després de les menjades?
Sí, pensa que és un tema químic. O sigui, la càries és un atac, la càries parlo perquè és la principal malaltia que es dona a la boca, és un resultat d'un atac àcid damunt de l'esmalt de la dent. O sigui, nosaltres les nostres dents tenen una superfície que es diu esmalt, que és la part dura, que és la que protegeix. Llavors és un l'esmalt és mineral, vale? Llavors quan nosaltres mengem, sobretot sucres, el tema d'hidrats de carboni o sucres o coses àcides, fem que les bactèries que tenim a la boca desenvolupen l'àcid, un àcid que al ficar-se a la superfície de l'esmalt fa forat. Tu fiques un àcid damunt d'una taula de mármol i la fas malbé. Pues en les dents passa el mateix. La saliva ho pot compensar, però li costa mitja hora. Llavors, si tu abans d'esta mitja hora te raspalles, pues és millor, perquè així ja evites que generen aquest àcid.
A banda de tot el que hem comentat, que és coses que poden entrar, per entendre'ns, dins el servei que oferiu d'odontologia al CAP, hi ha una cosa que ho he comentat al començament de la secció, que és la neteja bucal, aquesta neteja que almenys també un cop a l'any hauríem d'anar al nostre dentista de referència, no a veure la Sílvia ni la Núria, sinó doncs, al nostre odontòleg fora del centre d'atenció primària, doncs, a fer aquella feina que, tot i fer el raspallat, tot i passar el fil, tot i doncs, portar una higiene bucal correcta, moltes vegades doncs, queda placa una miqueta, queden aquelles cosetes, que això ha d'intervindre doncs, un odontòleg per acabar-ho d'eliminar tot plegat i tindre una boca sana.
Sí, hi ha la càries per un costat i per l'altre costat està el problema de les genives. Són les dues principals malalties que ens podem trobar. I el tema de les genives està causat per el sarro, que justament és això, és el resultat de la placa que no hem aconseguit eliminar nosaltres dia a dia, que la saliva ho calcifica, perquè la nostra saliva és alcalina, té el contrari d'àcid. Llavors, això genera com una placa dura que, clar, no raspalla, això ja és impossible. Hi ha gent que genèticament Hi ha gent que diu, jo tinc la saliva que fa més sarro. O sigui, això sí que és veritat. Per una part, tant la càries com el sarro tenen un contingut d'higiene i de la dieta, però per una altra part també està la part genètica, que això influeix. Per tant, les persones que tenen aquesta propensió se recomana cada 6 mesos, inclús un any, la neteja. I de normal ja se recomanaria una vegadeta a l'any fer-se la neteja.
Per tant, doncs, també apuntat al calendari. Escolta, ens quedarien moltes coses per a parlar, com hi ha sensacions que tenim. Jo t'invito, i si ens ho permeten, que segur que sí, ara que segur que sí, a parlar d'algunes d'aquelles sensacions que tenim, com per exemple el mal de boca, com per exemple quan, aquella sensació com de geló a la boca, no? Aquell estrident. Totes aquestes cosetes, què són i com ho podem previndre en un futur programa del SomCap? Tu apuntes, Sílvia, us apunteu, Núria, per a la pròxima.
Apuntadíssim, mira.
Apuntadíssim. Doncs, aviat ens tornarem a veure per parlar d'aquestes cosetes, perquè també són coses que moltes vegades doncs, ens passen al dia a dia i podem tindre solució si actuem amb temps i ho fem correctament. Ho hem de deixar aquí. Encantats d'haver-vos saludat avui a la nostra secció del SomCap, el Sempre amb tu, Sílvia Lluís, l'odontòloga, Núria Cendrós, l'auxiliar. Gràcies i fins aviat i, sobretot, a mantindre una higiene bucal correcta.
Moltes gràcies,
Albatros. Gràcies. Gràcies.
Recte final ja del nostre Sempre amb tu, com sempre, Fini, acabem programa repassant aquells apunts locals, aquells temes que són actualitat aquí a l'Ametlla de Mar.
El més immediat, avui és dijous, es talla de nou la carretera nacional 340 a la sortida d'entrada del nostre municipi, de l'Ametlla de Mar, i recordem que l'hora és a les 7 de la tarda i hi haurà aquesta tallada al quilòmetre 1114 de la nacional 340, avui dijous.
Per tant, doncs, 7 de la tarda, aquest horari que ja des del moviment veïnal doncs, han posat en marxa ara que ja estem al mes de maig.
Demà és segon divendres de mes i, per tant, hi ha recollida de voluminosos. Tothom qui tingui trastes vells i vulgui tirar-los sap que li passen a buscar per casa, però ha de trucar al telèfon de l'Ajuntament o també al telèfon de Medi Ambient al 667-732-504. 667-732-504. Hem de rectificar un bando d'ahir, que eren les beques, no?, que volien demanar els ajuts individuals de menjador per al pròxim curs. Acaba el dia 31 d'aquest mes de maig, aquest comunicat a les famílies, i jo deia que els de P3 acabava el 20 de maig abans. No, acaben més tard, és el 20 de juny. 20 de juny, tots els que vulguin demanar aquest ajut de beca menjador pels xiquets i xiquetes que començaran a P3. Recordem que tots els interessats han de passar per la secretaria de l'escola a buscar la sol·licitud i després ho han de portar al Consell Comarcal a Tortosa.
Però sí que començava, s'acaba abans la resta d'alumnes.
Sí, el dia 31 d'aquest mes.
Això sí,
de maig. Recordar també que les llistes electorals estan a l'exposició pública fins al dilluns, dia 16. Recordeu que dilluns és festa i que les oficines municipals i sabte i diumenge estan tancades. Per tant, ja acaba demà divendres, i demà també acaba el plaç per interessar-se per aquesta plaça o aquestes tres places que s'oferten de policia local interí per aquest estiu. Els interessats han de passar doncs, a buscar aquestes bases i entrar tota la documentació fins demà a les 2 de la tarda a les oficines municipals.
Que tampoc està gens malament doncs, tindre aquesta possibilitat en el cas doncs, de ser policia local, doncs, de poder treballar aquest estiu.
Interessats en treballar amb la policia local a l'oficina de l'Ajuntament, interessats en treballar la borsa de treball al telecentre i els De moment es mantenen, es busca una cambrera, un mecànic de vehicles, administratiu, que tingui vehicle, també que parli francès alt i anglès a nivell mitjà, es busca un cuiner, també ajudant de cuina, en aquest cas que sigui una dona, fa falta un ajudant de jardiner, un recepcionista amb anglès i català i també es busca un instal·lador de llum, gas, fontaneria i calefacció i un mosso de magatzem que tingui una discapacitat reconeguda, també es busca un massatgista.
Ofertes de treball disponibles i escolten, Fini, avui jo he vist aquí tenim tres dies mundials.
Sí, jo te volia explicar una mica.
El de les matemàtiques?
És el dia de les matemàtiques. El lema d'enguany és la relació entre les matemàtiques i l'esport. I és que s'ha vist que darrerament l'esport cada vegada més busca, no?, una progressiva tecnificació en els mètodes tant d'entrenament dels esportistes en d'èlit com estadístics, gràfics i càlculs de possibilitat. Pues enguany ha volgut enfocar-ho cap aquí i els joves amb les matemàtiques i l'esport. El per què el dia d'avui? Perquè avui naixia un gran matemàtic que és Pedro Puig Adam. Naixia el dia d'avui de l'any 1900.
Dia de les matemàtiques.
Avui també és el dia de les infermeres.
Ah, de les infermeries. Molt bé.
Molt bé. Infermera a ni, no? Infermera en català. El lema d'enguany. Doncs el lema d'enguany és la infermeria a la millora de l'eficàcia i l'eficiència del sistema sanitari.
També, doncs, per les nostres infermeres, també aquesta felicitació pel dia mundial.
El lema és una força per al canvi, millorant la capacitat de recuperació dels sistemes de salut.
I per últim, Dia Mundial de la Fibromiàlgia.
Fibromiàlgia. També parlem avui de la fibromiàlgia, aquesta malaltia que cada vegada és més, o segons ho mires, o menys desconeguda, cada vegada en sabem més. I l'objectiu és pues, conscienciar i donar a conèixer aquesta malaltia que moltes vegades diuen que és puro cuento, no? Sobretot posar en relleu aquesta malaltia, donar dades a tots els que pateixen, compartir experiències. I he buscat i hi ha que hi ha un llaç lila i n'hi ha que és un llaç més blavós, el llaç significatiu avui del Dia Mundial de la Fibromiàlgia.
Doncs són aquests tres dies mundials que, com sempre, hem repassat per tancar la nostra edició d'avui del Sempre amb tu. Demà tornarem amb cinema, amb l'entrevista amb l'alcalde de la Milla de Mar, amb xarxes socials i moltes més qüestions a partir de les 12 en directe a la Cala Ràdio.
Demà divendres 13.
Demà divendres i 13. Fins demà, Fini. Fins demà.